Bon dia, bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Falset. En aquests moments comencem la tertúlia del programa, doncs que comentem una mica alguns dels temes que fan referència a l'actualitat de Falset i també de la nostra comarca, del Priorat. Al meu costat m'acompanya Rosa Gairal.
Bon dia.
També tenim a l'Anton Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia.
I a Dos Petja, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A tots quatre, doncs, benvinguts en aquesta nova tertúlia. Hem recuperat el nostre espai habitual, que és els estudis de Ràdio Falset, després de la nostra...
Hauríem d'incorporar alguna dona, eh? Perquè quasi sempre estic així, en minoria.
Jo estic obert a totes les suggerències.
A veure si espavileu, les senyores,
també,
per vindre a la tertúlia.
A veure, a veure si abans que s'acabi aquesta temporada podem incorporar alguna veu femenina més. Prenc nota, eh?
Prenc nota.
També ja he pres nota dels temes que ens tocaria o que ens tocarà repassar avui. Jo diria que el primer és obligat. Balanç de la Fira del Vi, 15a edició de la Fira del Vi. Com la van viure i com la van veure, senyors, senyora?
Bé, jo la vaig veure més el segon dia. El primer
diumenge.
Dia, el diumenge. Una mica lo de la fila de la cuina, que cada any falten números i cada any diem el mateix, perquè clar, hi ha una quantitat de senyores grans que venen a veure lo de la cuina i que volen comprar números i els números només els venen allà dalt al castell. Mm. I clar, i cada any diem que posin aquí una barraqueta o hi posin alguna cosa, que en venguin de números.
Això és veritat.
I no hi ha manera. Hi ha un munt de gent que es queda sense números, eh? Mm. És una mica això...
Sí, no, bueno, això també vaig sentir el comentari. Jo vaig anar el dissabte.
Però bé.
Sí. En principi, molta gent, el que era tot el recinte, i suposo que inclús doncs, va venir companys vostres a preguntar, a veure com semblava i tot. I suposo que allí es va fer la primera part i la segona part doncs, vindrà acabat a l'hora doncs, de poder realitzar doncs, les compres o les ventes que s'hagin pogut treballar allí.
Mm-hmm. Tenim la primera trucada pel que es veu. Bon dia, en què parlem?
Amb la Pilar.
Digui'm, Pilar.
Sí, perdoneu-me que ara me poso al mig de la Fira del Vi, però no. Si ara he d'anar cap baix al menjador a dinar.
Digui'm.
I prenc la ràdio, però bueno, per parlar amb altres i això, ara voldria dir, potser també es parlarà això, però perquè dic, a veure, hi ha l'Anton Vidal, que és el president del Centre d'Estudis fa 7 anys, i dir que ahir es va fer l'assemblea, bueno, tothom ho sap, a les 8 de la nit a l'Ajuntament, sobre la consulta sobre la independència de Falset. I es va dir que el dimarts a les 9 de la nit doncs, continuaria aquesta consulta. Allà fora hi havia uns papers pels voluntaris que volguessin col·laborar per tirar endavant tot això. Que no era de moment re polític, vull dir, no hi havia l'alcalde ni l'Ajuntament ni tot això, i que els vots per correu no es podien fer perquè, esclar, com que això no està, no tenen l'ONIF ni tota aquesta cosa, i llavors doncs, se va dir que la votació, si no m'equivoco, era el 20 de juny. Sí, que també es podia votar abans, segurament si algú no pogués anar aquell dia, anar a l'Ajuntament. Sempre que al carrer d'identitat hi hagi l'adreça de Falset. Sí, doncs bueno, jo, tot això està molt bé, que va parlar el Gaspar i es va dir que doncs, ho anéssim dient i tot això. I també van parlar un noi de la Vilella, bueno, i diversos nois, no?, que van dir que doncs era bo que anessin a votar, encara que votessin l'o no. Que votin l'o no, tota aquella gent que, ai, no, que vagin i votin no. Votin en blanc i els que sí. I vaig entendre que el Priorat i tot això sabia un bastant percent del no, però que havia guanyat el Priorat, o sigui, amb sí. Bé, ja està, només volia...
Pilar, perdona que et talli. El Priorat va votar un 47%.
Sí, és el Miquel.
Sí, però lo sí va ser més d'un 90%.
Més d'un 90%, no? I van dir?
Sí.
És que no me'n recordava bé si havia dit el 90%. Més d'un 90% lo sí.
Per tant, lo no va ser insignificant.
I tant. Això és que no he sabut dir. Gràcies, Miquel.
Doncs gràcies, Pilar, per la seva aportació. Val a dir que jo ja el tenia apuntat, però primer tenia preferència per motius obvis el tema del balanç de la Fira del Vi. Després hi tornarem a anar a aquesta consulta sobiranista. Gràcies, Pilar, per la seva aportació.
Molt bé.
Si et sembla, acabem aquest mini balanç de la Fira del Vi, només queda bé tu, Adolf, i després entrem en el tema de la consulta.
Sí, no, bueno, jo per la part que em toca pues, recollir nota d'aquest problema que amb els números de la cuina de la cuina del vi, i el meu balanç va una mica en línia al que apuntàvem abans a la fira, no? I és el temor de que vingués la mateixa gent però condensada en menys dies. Això sembla ser que va succeir perquè doncs el balanç, si fa o no fa, encara és millor que el de l'any passat en qüestió d'afluència i de venda de tíquets, però celebrar doncs, que no hi haguessin pues, incidències destacables, no? Per aquests fets.
Tenim números ja o... d'aquesta venda de tíquets?
Se'n van publicar alguns, o sigui, sé que em sembla que eren 14 estanços que hi havia de més i de venda de tíquets pues, va anar al voltant dels 4.000 tíquets, no? O sigui, sí.
Llavors... Sí, publicat al Diari de Tarragona i a La Vanguardia.
Uh-huh. 4.000 tíquets.
Déu-n'hi-do, no?
Uh-huh. I tant. Bueno, des de la ràdio vam seguir l'inici de la fira. Vam seguir l'inici oficial un moment des de l'Ajuntament, però també in situ des del castell, i la veritat és que a mi nivell personal em va sorprendre el fet de que a les 11:05 ja començava a pujar gent, tot i que el temps no acompanyava ni de bon tros. I a les 11:30 ja hi havia gent al recinte.
Sí, o sí que va acompanyar, sí, perquè com que
no va
acabar de ploure...
Com que no va fer calor i no va ploure, van fer quatre gotetes, mm-hmm, i es va aguantar el temps i no feia calor, doncs jo crec que encara va ser millor.
Sí.
I això dels 4.000 tiquets que es van vendre no vol dir que només tastessin els diferents vins 4.000 persones, sinó que van tastar moltes, moltes més, perquè quan fer un tast de vi ves que de la mateixa copa doncs, provaven dos o tres persones, vull dir que déu-n'hi-do la... I a mi el que em va agradar molt també va ser l'organització dintre el castell, les projeccions, una espècie de 3D perquè hi havia les pantalles al darrere, ho vaig aconseguir molt ben lograt. La de les botelles penjant, encara que fos una repetició, també és una cosa que em va encantar. I vaig portar gent forastera que no havien estat mai aquí a la Fira del Vi, i la veritat és que van donar nota alta, els hi va agradar moltíssim.
Jo sempre permeteu un últim detall, la repercussió a nivell comarcal, a tall d'anècdota, comentaré que a mi m'ha arribat que hi ha gent que va tindre que anar, volien passar el cap de setmana al Priorat, però van tindre que anar a fer nit a Tarragona, perquè els establiments del Priorat estaven totalment ocupats.
Sí, sí.
Digui'm, senyora Guerra.
No, perquè a TV3 poca cosa, eh? Vull dir, sí. També cal dir-ho. Si aquesta Fira del Vi hagués fet a Cornellà o a Hospitalet, a prop de Barcelona, haguéssim menjat pa tot hora. De Fira del Vi.
Això també en vaig parlar.
Per tant, aquí vaig parlar perquè... Com que som al sud...
Igual
doncs
com la neu.
Bueno, però... Sí, igual com la neu.
Sí, però...
En canvi, com que som al sud... Ni el Telenotícies, ni Catalunya Ràdio. El dilluns Catalunya Ràdio no va dir res.
Catalunya si Ràdio no possiblement al matí va dir alguna cosa.
No, el dematí el vaig sentir.
Primera hora.
No devia ser molt dematí.
Sí, però...
Però després no va dir res perquè ja vaig estar alerta expressament.
Home, vull estar consolidada com una de les fires més importants del món.
Del món.
No del Priorat ni de Catalunya, sinó del món.
Mm-hmm. Vull dir...
No sé si és la quarta o la quinta.
Cap espai, cap espai allò de dir...
I és una notícia prou important a nivell de Catalunya com... que la nostra és TV3, sembla que has fet una miqueta més de...
No, i de comarques no res, va sortir...
No res, 5 segons, sí.
Jo no sé si és que els que hi ha són de... No sé, de per baix, ai, de per dalt.
No,
no sé,
això és lo triador de notícies, que dic
ja,
jo,
no? Ja.
El triador de notícies és el que diu això, tants minuts, això tants... Va. Bueno, la millor triador de notícies no li agrada el vi.
És una miqueta més complicat aigua, que això.
Però de veritat jo vaig considerar la informació sobre la Fira del Vi a nivell de Catalunya molt, molt pobra. Se'n van fer més resolts diaris, sí, tant La Vanguardia com el Diari de Tarragona, sí.
I el Punt, que també va sortir bastant, però doncs...
Si esteu d'acord, si no esteu d'acord, els que esteu a casa ja sabeu que teniu dos telèfons, dels quals ha fet servir la Pilar fa una estoneta. Són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, perquè ens doneu la vostra opinió de com ha anat aquesta 15a edició de la Fira del Vi, que es va celebrar el passat cap de setmana. Canviem de tema, ens centrem en un... Digue'm, Adolf.
Si m'ho permet, ja que ha sortit el tema, doncs opinar al respecte. No? A mi no em fa cap gràcia això, ni molt menys, i més quan ho lligo amb el tema de que apuntava l'Anton de la Neu. No? O sigui, ara tenim la resposta de la sol·licitud que vam fer per a que, o sigui, la nevada del gener d'aquesta zona d'aquí pues, anés en consonància amb les nevades de les comarques de Girona. I la veritat és que estic bastant indignat, i estic indignat amb el sentit de que l'argument per denegar-nos l'ajuda a la neteja de carrers ha estat el fet de que com que no hi ha hagut un tall de subministrament elèctric més superior a 24 hores, doncs no tenim dret a que es netegin els carrers o a que ens sufraguin la despesa a netejar els carrers.
I et dic una cosa amb l'altra.
Exactament. O sigui, doncs,
això
llavors,
quina conselleria ho denega?
Això ve de presidència. Ve de presidència.
Pues, molt bé, molt bé, presidència.
O que t'hi ve una cosa amb l'altra.
Pues, bueno, pues...
que...
Ai, mira, és barrejar les coses per no pagar.
Ja, sí, clar, sí, no, és buscar algú, buscar excuses.
A més, ara necessitem diners per la Diagonal.
Sí, això.
Jo, si em permeteu ser una mica... Bueno, no, és que no diria ni l'advocat del diable, perquè, sincerament, és una experiència personal. El tema de les nevades, jo estava treballant per Catalunya Ràdio i jo puc dir que allò es va cobrir perquè jo aquells dies vaig tindre bastanta feina. Almenys el tema de les nevades. I el de la Fira del Vi, jo... Fa un any, a l'anterior edició, també estava a la mateixa casa i també, déu-n'hi-do, el material que es va demanar des de Barcelona. Jo és l'únic que puc dir com a experiència personal.
No, però no, doncs parlem de la d'enguany,
Sí, sí, ja. Però et vull dir que...
Bé, jo suposo que això hi deu entrar... A veure, si aquí hagués passat alguna cosa, doncs hagués sortit. I a nivell informatiu, el que suposo jo que van a buscar doncs, aquests professionals és la notícia. I la notícia de la quinzena Fira del Vi, doncs, igual com els altres anys, cap problema.
Si volem,
aviam, va sortir un tema, em sembla que era de les instal·lacions que hi ha allà...
El Bitec.
El Bitec. I doncs, bueno, doncs no era poca notícia perquè doncs, siguent l'únic arreu de l'estat espanyol val la pena doncs, poder d'allò, però ens referim de que potser van donar més importància al fet aquell que no pas al fet de la fira del vi.
Tenim una altra trucada, senyor, senyora. Ai, bon dia, amb qui parlem?
Bon dia tingueu tots.
Bon dia, Gaspar.
Mireu, el Miquel ha pronunciat la Diagonal. Jo volia, abans de dir ell aquesta paraula, ja volia picar per això. Estem cansats de Diagonals, que la Diagonal no és Catalunya, i olviden Catalunya, i no tant Barcelona, tant Barcelona, que a Barcelona té catalans, n'hi viuen molt pocs. A veure si mos donen una mica més de respecte als catalans de Catalunya. Anem tots a votar, i no diem en què hem de votar, però anem tots a votar,
El dia 20?
Tots a votar. Cada qual que voti pel que els seus sentiments digui. Bon dia i bona salut per tots.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació.
Rosa, una abraçada.
Adeu. Igualment.
Adeu.
Bueno, una altra vegada el tema de les consultes, i haurem d'acabar anant a petar. Es forma l'òrgan, la coordinadora que tirarà endavant i jo, si em permeteu, Falset decideix, jo apuntaria que Falset es decideix al final. Ha costat una mica, no?
Sí. Home, això està en funció una mica de l'interès que pot posar la gent. El primer pas, naturalment, ho va fer l'Ajuntament.
Contràriament en altres municipis. Exactament. Que primer es formaven la coordinadora i després s'esperava que l'Ajuntament doncs
i en aquest cas doncs, bueno, va anar bé perquè doncs, l'Ajuntament ja es va fer el primer pas que es necessita a tot arreu conforme doncs, l'Ajuntament no dona suport sinó...
No,
doncs,
està prohibit,
Sí, però ens referim, doncs, bueno, reconeix que hi ha una sèrie de gent d'entitats al darrere que doncs, estan pel referèndum o per la consulta, que tampoc es pot dir referèndum, diu. Per tant, doncs val la pena. I el primer pas que es va fer aquí va ser el 6 de febrer, en el qual doncs, el grup independentista del Priorat contacta amb el Centre d'Estudis Falsetans per poder doncs, fer una xerrada informativa de veiem doncs, què passa amb aquesta zona d'aquí sobre la consulta aquesta. A partir d'aquell dia no és que fos una massa, o sigui, no hi hagués massa gent el dia aquest, però sí que dels diferents pobles van vindre representants i bon fruit van treure perquè doncs, hi van haver bastantes poblacions que han sortit i que suposo i espero doncs, que surtin, i una d'elles és Falset. A partir de llavors doncs, hi va haver un impàs d'uns mesos i fins que bueno, definitivament doncs, hi va haver l'Anna Biernau, que va ser una de les potser doncs, més instigadores en aquest sentit, en el qual, doncs, com que doncs, a tot arreu deien, escolta, ja fa el set que feu, fa el set que feu, doncs ella va dir, escolta, doncs, bueno, com a mínim trobem-nos i aviam què fem.
Home, Anton, entens que després de la Torre de Fontavella, Cornudella, Guiamets, Capçanes, Les Vilelles, la pregunta era òbvia.
No? Sí.
Preguntar-se per què passava en falset.
Bueno, esclar, és a dir, aviam, se vol suposar que doncs, la capital de la comarca doncs, ha d'anar al capdavant. I doncs, bueno, doncs potser no és això ben bé, no? Però bueno, al principi doncs, hi van haver una sèrie de reunions simplement de boca a boca. Primer ens vam trobar 7 o 8 o 10. Llavors, doncs, esclar, vam fer una mica de valoració i veiem què podíem fer. Doncs aquests 7 o 8 o 10 van de boca a boca doncs, uns quants més. Vam canviar, vam fer 2 o 3 reunions i doncs, a l'última reunió es va decidir doncs, de poder fer una assemblea i no fer massa passos abans de l'assemblea, entre altres coses, perquè aquesta assemblea, d'aquesta assemblea sortís la comissió organitzadora de la consulta i que aquesta comissió doncs, fos la que decidís el muntatge, l'organització i tot. Vam posar el 20 de juny perquè doncs, bueno, era el dia doncs, de les properes, el més pròxim que hi havia que a fer.
Serà la quarta tongada de consultes, crec recordar.
Sembla que és la quarta, sí, quarta o cinquena, sí, quarta, penso.
A la resta de tertulians, valoració d'aquest pas que s'ha fet des de...
Jo considero molt important, a més jo vaig anar a la reunió d'ahir i estava ple de gent i vaig veure un força entusiasme, hi havia gent de totes les edats, vull dir, no només hi havia gent jove, hi havia gent de totes les edats, i me'n vaig donar compte que potser la primera vegada no s'havia preparat prou bé, i que de segona vegada pues, ja s'han penjat doncs, cartells a les botigues, pel poble, s'han ficat petits cartells a les bústies, i s'ha fet més...
Marketing.
Bueno, sí, més, sí, s'ha fet saber més al poble, i bueno... Jo, com vaig veure que hi havia tanta gent, m'he quedat sorprès i em vaig alegrar. I, bueno, i és hora doncs, que falset ho fem. Escolta, hi ha hagut 9 pobles del Priorat, que abans com ho he dit, que és el que té el percentatge més alt de Catalunya, que vam votar un promig d'un 47%, i amb el vot afirmatiu, amb el vot de sí, més d'un 90%. Estic parlant de promig, ja? Però, vamos, normalment sabeu que aquestes votacions a Catalunya s'han mogut entre un 21%, de gent que ha anat a votar i aquí el Priorat un 47% és tot un èxit.
Home, això
ho hem de dir.
El que passa que hi ha un hàndicap que és el problema més greu, que el no ser oficials.
Sí,
llavors
bueno,
no pots utilitzar doncs, cap mitjà oficial.
Les llistes públiques de l'empadronament no es poden utilitzar.
No es poden utilitzar. Els mitjans doncs, per poder difondre-ho tampoc se poden utilitzar. Les despeses de tot el que costeja això doncs, s'han d'anar doncs, ideant i inventant de la manera que s'han de pagar i subsanar, i aleshores doncs, bueno, agrair la bona voluntat del personal i de tota la gent que està doncs, a la comissió, de que un per aquí i l'altre per allà doncs, va fent i va arreglant les coses, no sé.
Bueno, i a part de la gent que hi ha a la comissió...
Que està dins de la comissió.
Després de la gent que hi ha a la comissió, al final de la reunió, aquella llista vaig veure que hi havia 14 o 15 voluntaris nous apuntats. Vull dir que també,
sí,
és, també
ara,
és molt
abans
això.
Abans de vindre em van dir que ahir es van apuntar 20.
Hi ha 20, jo quan ho mirar hi havia 14 o 15, sí. Però com que hi havia gent darrere meu, doncs jo vaig dir, escolta...
L'avantatge d'això és de que, ja es va dir inclús a la reunió, de que la política es deixa de banda, de que interessa que hi hagi pluralitat d'entitats, de gent que pensa d'una manera o que pensa d'una altra, perquè la finalitat nostra, la finalitat de la comissió, de la consulta, no és a favor del sí o a favor del no o a favor del blanc, és fer la consulta. I l'objectiu és el 99,9% de gent que vagi a votar. No dic el 100% perquè això és impossible, però sí que l'objectiu l'han posat molt alt perquè d'aquesta manera a rebaixar sempre hi som a temps. I això doncs, bueno, és una de les coses doncs, que demostren de que la gent que estem allí doncs, no hi som per política, no hi som per interessos particulars, sinó doncs, bueno, per interessos de país. Ja, l'Adolf també està dins, posat, no com a polític, sinó com a ciutadà.
És que això, això a la ràdio potser hauríem d'explicar o matisar una mica perquè la gent ho entengui, que aviam, aquestes consultes no poden ser mai polítiques, ni pot haver mai un ajuntament darrere, ni cap partit polític al darrere, mai no pot haver ningú d'aquesta mena, perquè són consultes que dintre de la legalitat no són vinculants i llavors el Tribunal Suprem no els hi dona cap validesa. Llavors no permet que hi hagi cap partit polític al darrere ni cap ajuntament. Llavors sempre ha d'haver un ens social o una associació amb un NIF que és la que presenta això.
Sí, bueno, això
perquè clar, i també van haver preguntes les... per què no ho paga l'Ajuntament i per com és que els partits polítics... És una cosa que és una consulta ciutadana que la convoque una entitat ciutadana, però mai cap partit polític ni cap ajuntament. Una vegada dit això...
No, jo, doncs, voldria afegir que la meva situació personal doncs, és una mica complicada. O sigui, jo sento que tinc doncs, conflictes interns, però personals, no els vull traslladar, perquè jo entenc que a mi lo mateix que m'empenya doncs, a dedicar-me a la política una mica també és el que m'empenya a dedicar-me doncs, amb el tema aquest de les consultes. Llavors, a partir d'aquí, entenc que subscrivint aquest sentiment de no barrejar-ho amb la política i jo entenc que el meu paper aquí pues, ha de ser el mínim possible, no? O sigui, jo em vaig oferir a la comissió doncs, per el que els hi fes falta, però està clar que jo personalment no, crec que no és bo que agafi un paper doncs, protagonista, no? En aquest fet, perquè jo sóc el primer que podria tenir la tendència o la tentació a barrejar les coses, llavors, o sigui...
Llavors faries pecat, si tens sí. tentació. Això està bé, i m'agrada, però és que hi haurien d'haver altres exemples d'altres, per dir-ho d'una forma, partits polítics que s'incorporessin. És una de les coses que es demana dins de la coordinadora nacional de que hi hagin diferents participants de diferents institucions polítiques, de diferents institucions públiques, encara que no siguin, que no vagin en representació, diferents persones que siguin de diferents entitats del poble.
Diferents maneres de pensar.
Clar. Vull dir, el que interessa és que hi hagi una comissió ciutadana diversa de que, doncs, i això és el que serà la valoració, és a dir, ja es preocuparan que uns i els altres uns no passin i els altres tampoc.
Contrapesos.
Clar, és aquí l'interessant i és això la riquesa. El cas de que hi hagi un grup polític o un grup d'entitats que tinguin la mateixa tendència, llavors això pot portar algun problema. En canvi, si hi ha diferents representants de diferents entitats i en aquest cas doncs, agrupacions polítiques, doncs això és el que aguantarà que la balança doncs, pugui ser el més laica possible.
Però vaja, jo contradiré una mica l'Adolf, jo no estic massa d'acord amb el que diu l'Adolf.
Per?
Perquè l'Adolf se presenta pues, com a persona privada, mai com a regidor.
Sí,
I totes les persones tenen les seves inquietuds a part de la política que representin. Llavors, jo trobaria molt bé que molts representants polítics se presentessin a nivell particular, clar, vull dir, has de deixar davant dels colors, llavors, que és el que està dient ell, que està dient l'Anton.
És el que venia a dir jo. O sigui,
però tu no tens que tindre por de barrejar no. coses, perquè tu ets prou gran per saber separar les coses de la política a el que representa aquest acte.
No és...
Llavors, ojalà hi haguessin un munt d'opcions polítiques.
Però no és la por, de moment, o sigui, dels representants polítics que he vist per allà, doncs jo sóc l'únic, jo entenc que, o sigui, estic disposat a col·laborar amb el que faci falta, però entenc que no és convenient que jo agafi un paper rellevant aquí, doncs, perquè hi podria haver, si potser hi hagués més pluralitat, doncs potser sí, que llavors podries dir, doncs, no us impliquem més, no? I com que doncs, hi ha aquest d'aquest partit, aquest d'aquest altre, doncs podem treballar plegats i ja queda la cosa més difuminada, però o sigui, el meu... No por, o sigui, les meves reticències són a agafar un protagonisme que realment en un moment donat doncs, pugui... I jo potser sí que seré capaç de separar-ho bé, però entenc que hi haurà gent doncs, que no tindrà la mateixa visió. Llavors, o sigui, l'únic que vull dir és que a mi m'interessa, me motiva el tema de les consultes populars, però que vull agafar un paper més discret amb aquest tema.
No, clar, perquè si que vinguessin gent de partits de dretes, doncs automàticament pregonarien pel no, perquè això ja ho sabem. Però, bueno,
i no estaria bé.
Vale,
però no estaria bé.
Sí, vale. Aviam, el que és la comissió organitzadora...
Aquests sí que no sabrien separar el que és una cosa de l'altra, perquè ells ja, doncs, ja diuen que això no és anticonstitucional, que això no pot ser i tal i qual. Però doncs, ja també està bé que hi hagi gent de tots els colors.
Una de les bases que a nivell de la coordinadora nacional te demanen o aconsellen és de que en aquest cas doncs el que és estrictament la gent de la coordinadora de la consulta no faigui en absolut campanya ni pel sí, ni pel no, ni pel en blanc. Uh-huh. És a dir, la nostra feina és incentivar la gent a que vagi a manifestar-se, a votar, voti el que vulgui, però que vagi a manifestar-se. És un acte democràtic i una de les causes, doncs, perquè en aquest cas doncs, l'entitat, el Centre d'Estudis Falsetans, va donar suport amb això, se'ls va demanar, va haver una junta de la directiva, per unanimitat va aprovar de que com que no implicava una definició directa cap un sí o cap un no, perquè doncs, entre altres coses hi ha molts socis que doncs, poden pensar divers, aleshores sí que donem com a bueno, entitat ciutadana del poble doncs, donava el suport a la consulta. Efectes doncs, simplement de tindre un NIF i que doncs, a l'hora de demanar per d'alguna forma a l'Ajuntament la sala d'actes per poder fer l'acte, doncs, no hi hagués cap impediment i que diguessin, aviam, és una entitat com una altra i per tant a l'hora de dir, doncs, fa una reunió a l'entitat i s'ha acabat.
Creu que la societat civil falsetenca entendrà aquesta consulta, que és un exercici democràtic, en això que suposo que estem tots d'acord, però que queda a part, o sigui, va a part de tota la maquinària de l'administració, que la gent normalment confon.
És una de les feines de la comissió organitzadora.
Jo crec que sí que ho entendrà.
Jo penso que sí que
per això he volgut fer aquestes paraules d'aclariment, que això no és un acte públic ni molt menys, ni que poden haver partits polítics, perquè està prohibit per llei, ni cap alcaldia. Llavors la gent del poble ha d'entendre que això és una cosa...
Que penso que sí que s'entén, eh?
Sí, sí. I tant. Home, potser sempre hi haurà algú que no ho entengui, però la majoria del poble ho entendrà perfectament, això, que és una cosa que no és política.
I pot ser que aquesta raó estigui al darrere dels resultats que s'han donat amb una participació baixíssima i cada tongada menys? Trobeu?
Home, sí, clar que sí. Aviam, si això fos vinculant, se votaria molt més. Això, vamos, això és seguríssim. Aquest 21% que hi ha hagut de premitja a Catalunya, el 47% que hi ha hagut al Priorat, encara que el Priorat sigui tot un èxit, encara és pobre, però si això... El no ser vinculant, molta gent diu, pel que serveix...
Bueno, entra un altre factor, que és la comoditat de la gent, no? O sigui, el fet de que no sigui vinculant, molts cops porta la gent a pensar, pues, escolta, pues, és igual que hi vagi que no hi vagi, no? Però jo penso que no, jo penso que és important perquè, o sigui, alguna conclusió se'n pot treure, no? Del fet d'aquestes consultes, ni que no porti a cap lloc, les conclusions serveixen després per obrir noves vies de treball.
El que dona una mica aquesta consulta, no aquí, sinó suposo doncs, arreu de Catalunya, és de que hi ha una part molt important de gent que va votar, que suposo que va votar el sí, però que està convençuda del que va fer. És a dir, lo tant me fa amb el sentit d'anar a votar és un tant me fa que es dona amb totes les eleccions, no solament amb aquest tipus de consultes, amb totes. És a dir, jo, bueno, a mi no m'atabalin i ja està bé. Per tant, en aquest cas, com que a més no és vinculant, l'esforç que fa la persona que va votar és perquè ho sent i està convençuda. Tant si és sí com si és no. O com si vota en blanc. Per tant, interessa de que, per dir-ho d'alguna forma, és més pur aquesta consulta. El votant d'aquesta consulta és més pur que no pas doncs, en d'altres, en la qual doncs, dius, bueno, hi vaig doncs, pel que diran, no pel que aquí o pel que allà. Saps? I clar, i un dels objectius és mirar aquesta cosa que la gent té dins, doncs es pugui doncs, fer sortir i que doncs, ho sentin.
Bueno, això té un altre efecte també. A la meseta central, això també els deu fer algunes pessigolles, perquè vulguis o no, veuen que Catalunya es mou algo. I hi ha hagut moltes crítiques. Veuen que els catalans, que si estas consultes, que coño se han creído, que patapim, que patapam. I això també és un acte de, vulguem dir, escolta, ja n'estem farts del que esteu fent, amb el Tribunal Constitucional, amb l'Estatut, amb totes les...
Bé, això són les lectures que es poden donar. Aviam, jo suposo que cada partit polític i cada agrupació doncs, traurà unes lectures diferents d'aquests resultats. Però, aviam, no hi ha res de malament de que doncs, el poble pugui opinar sobre un tema. És a dir, ara bueno, doncs, és un tema general a nivell de país, però doncs, també podríem opinar, doncs, no sé, ara la meseta que diu ell, doncs, ho fan sobre la Diagonal, no sé quina història, sí, fan cap allà, doncs, o a Barcelona doncs, faran sobre la Diagonal la manera de fer el que sigui i consultaran naturalment doncs, en gent del poble. Em referim que el sol fet de fer la consulta no ha de fer cap por. que en acabar els resultats faran decidir cap amb una cosa o cap a l'altra. Bueno, però escolta, sí. Això és llei de vida.
Però ja està la consulta. Clar,
sí, però jo diré que lo simple fet de que la meseta central se preocupin vol dir que ja els estem cridant l'atenció.
Bueno, jo suposo que la terra, les condicions climatològiques, tot fa de que la gent, en aquest cas, doncs de que està en aquest territori que se'n diu Catalunya, és diferent de la manera de pensar i la manera de fer del territori
sí, bueno,
que se'n diu allà.
Però lo zapatero mateix deu dir, hosti tu...
Aviam, és igual fer la consulta aquí com si a la meseta o a Espanya doncs fessin la consulta
de
que doncs som espanyols o no som espanyols allà.
M'estranyaria molt que Extremadura montés una consulta d'aquest tipus.
Bueno, doncs veus aquesta visió que tu tens, aquesta visió que tu tens així és la visió que tenen ells referent aquí. Oh, que no és Espanya, Catalunya. Per amb ells ho tenen clar.
Bueno, però esclar... diuen, i què passa? I què passa? Doncs com que no estan contents? Ai, per què no estan contents?
Home, aquí hi ha un mal molt estès, segons ells, que és el nacionalisme. I sempre hi ha hagut aquesta remor. I el que fan les consultes és senzillament fixar un número. Com al seu dia les balances fiscals van ser, ei, posem un número a la suposada solidaritat.
I de què han servit les balances fiscals? De què han servit?
Escolta, lo mateix
de res, perquè segueixen sense creure-s'ho.
El mateix nacionalisme que tenen Espanya per Espanya és el que tenim aquí per Catalunya, i el de França, i el de Rússia per Rússia. Clar. És el mateix. Les mateixes persones farien el mateix estant al Congrés a Madrid o estant al Congrés a Catalunya o estant al Congrés a Barcelona. Per tant, no hi ha d'haver cap por de que la gent pugui opinar. La por no, s'hi ha acabat dels resultats que cadascú vulgui interpretar. Això és diferent, però cadascú pot dir, i a més... No és cap cosa que diguis és que el resultat imminent és una catàstrofe, que sigui, no.
No, però avui dia Espanya, les dues úniques regions que farien una consulta així són el País Basc i Catalunya. Les demés, cap ni una. Ni els països catalans, ni València, ni l'Aragó.
No estem dient que, sí, que surti sí o que surti no.
També que es faci.
Una cosa és el que pugui pensar la gent, doncs que podria ser que sí, podria ser que no, però en principi és l'acte democràtic i ciutadà de poder opinar el que es pensi.
Jo, si em permeteu, faré una lectura negativa que la faig amb el sentit d'incentivar la gent a que acudeixi a aquestes consultes. No? O sigui, jo veig que el fet d'organitzar aquestes consultes, com molta gent apunta o li interessa apuntar, doncs és un èxit perquè hi veig èxit amb el sentit de l'atreviment o la capacitat que hem tingut d'organitzar per fer-ho. Ara, jo crec que és un fracàs rotund i absolut d'aquest 80% que no ha anat a participar en aquestes consultes, perquè una mica veig que els deslegitima del fet d'aquesta desafecció cap als polítics, d'aquest descontent, perquè quan surt una iniciativa que és popular i en què tindrien l'oportunitat de dir la seva, sigui sí, sigui no, sigui el que sigui, pues realment encara s'han quedat més a casa, no? O sigui, s'han mobilitzat menys. Això és un veig que hi ha un pas, una passivitat de la gent que ja...
Perquè s'han preocupat bé de dir i ben fort que no és vinculant. I això no, és el que parlàvem abans. Quan és
igual,
no,
però és igual, però si precisament és això el que podria, o sigui, el que podria ser un toc d'atenció de cara a la desafecció que hi ha de la gent en la política, doncs seria dir, pues, escolta, quan els polítics reclamen que es vagi a votar, doncs hi ha la participació que hi ha, no? Que cada cop és menys, però quan la gent no ens organitzem i particularment doncs, decidim opinar sobre un tema, resulta que encara participem menys, no? Llavors dius...
Bueno, a mi el que m'agradaria és que participessin els de casa i ens diguessin doncs, si els agrada o no que a Falset es tirin davant aquesta consulta sobiranista sobre la independència de Catalunya, o també si no li agrada, si troba que és una pèrdua de temps i que, com apuntava el Miquel, doncs, al no ser vinculant, això no servirà de res. Els nostres telèfons, senyora Gairal, són...
977-83-11-35 i 977-83... 0044.
Estem oberts també a altres temes. A mi, si us sembla, trobo que el tema de la consulta ja n'hem parlat i a la llarga n'haurem de continuar parlant, perquè pel 20 de juny encara ens queden alguns dies. Aquesta comissió ha de treballar bastant de pressa.
De que ja ho ha dit la Pilar, de que en principi el dimarts que ve, a les 9 del vespre, totes les persones que vulguin col·laborar amb l'organització i donar un cop de mà referent amb això, doncs ens trobarem a, bueno, a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Una qüestió...
La votació serà el dia 20 i una cosa que no hem dit és que els majors de 16 anys podran votar, que això no ho havíem dit.
Sí. Una qüestió molt, molt ràpida, tant el Miquel com l'Anton que m'hi pugui contestar. A hores d'ara el nombre de voluntaris ja és l'òptim per tirar endavant aquesta votació?
No, és a dir, Falset hi ha sobre uns 2.400 o 500 votants, aproximadament, perquè tampoc no ho sabem prou bé. Hi ha 3.000 habitants, però doncs, hi ha una franja, doncs, franja. Que no arriba als 16 anys per poder votar, tal com deia el Miquel. I en principi hi havia potser 20 o 30 voluntaris que estaven apuntats. Hauríem de tindre uns quants més per poder fer les coses bé. És a dir, si són dos, aniran carregats de feina i ho faran malament. Si són 30, doncs cadascú podrà anar més lleuger i no tindre tants mals de caps. I si són 60, doncs, per tant, és això el que es demana.
Bueno, anirem parlant d'aquesta...
A mi m'agradaria també fer un matís, que és algo que en què s'haurà d'insistir molt, perquè si no, a última hora pues, sempre hi haurà gent que baixarà de, o que vindrà d'Arbeca, no? I hem d'insistir molt. O sigui, és important que la gent tingui molt clar que si el seu document d'identitat diu que viu a Falset, pues que aquesta gent ja no cal que faci res per poder anar a votar. La gent que visqui aquí i que el seu document d'identitat no digui que viu a Falset, és important que vagi a buscar un volant d'empadronament a l'Ajuntament per a poder anar a votar. I és important que la gent comenci a llogar ara i que això corri, perquè si no a última hora hi haurà algú que voldrà votar i que no podrà fer-ho.
Canviem, doncs, tanquem de moment el tema de les consultes, a no ser que hi hagi alguna trucada que vulgui retornar en aquest tema. Jo ja saben, els tertulians i els oients també em penso, que m'agrada molt analitzar la xifra de l'atur a la nostra comarca, que a més va sortint aquest mes. El passat mes d'abril van ser 520 persones, unes 40 més aproximadament que la xifra del mes anterior. I a més aquest mes d'abril s'ha donat una circumstància, que és que mentre a la resta de comarques veïnes, ja sigui Ribera, Terra Alta o les altres de la demarcació de Tarragona, ha baixat un lleu descens en l'atur, que s'haurà de veure si només és puntual en els pròxims mesos, el Priorat ha augmentat. La tendència es manté, tot i que els nostres veïns no. Què està passant, o ens hem de començar a preocupar ja seriosament o no? Com ho veuen, senyors? I senyora.
Què ho diu el percentatge de parats al Priorat, el tant per cent?
L'última vegada que ho vaig mirar estava sobre el 10% de la població activa. Sí, potser ha pujat...
No pots calcular amb els habitants perquè n'hi ha 10.000, però...
Clar, no, la població activa.
Bueno, doncs un 10%, comparat amb els altres llocs, és baix encara.
Però aquesta tendència a l'alça...
La tendència és a l'alça.
Penso que el Priorat hi ha un tant per cent bastant elevat de que no treballa a la comarca. Llavors també influeix, no és real això. És a dir, una persona que la millor doncs, pot treballar a Reus o a Tarragona i aleshores s'ha quedat al paro, però resulta doncs, que està vivint i està resident aquí. Per tant, aquella persona doncs, on consta, clar, teòricament entra allà, vull dir, però està residint a la comarca. Llavors, és una mica... Allò. No crec que sigui real aquest tant per cent. Igual com lo real, lo tant per cent real global, jo crec que tampoc és real, perquè llavors hi hauria problemes. És a dir, una persona doncs, pot estar inclús doncs, apuntada al par o d'allò i fer uns cursets o fer no sé què o no sé quantos, i clar, també incrementen lo... Jo a vegades ho diuen els polítics, aquesta gent que en saben i que parlen. El fet real és diferent. És a dir, una persona pot estar al paro, pot cobrar, per tant té un temps que està cobrant i aleshores allò doncs, va aguantant. El problema és de que quan realment la gent que està al paro no tingui aquest benefici econòmic i això doncs, encara falta un any o dos. I no solament aquí a la comarca, sinó a nivell global. I és aquí el problema.
Bueno, vosaltres dieu la tendència és Déu a l'alça. Jo no he dit a l'alça, he dit a la baixa. Vull dir, jo crec que sempre tindran més llocs de treball. Encara.
Jo, la meva valoració doncs, és insuficient, no? Penso jo aquestes xifres, perquè depèn de com t'ho agafis, ho pots mirar amb un sentit esperançador i depèn de com t'ho agafis, doncs, amb un sentit bastant pessimista. Pot ser esperançador el tema de que realment pues la comarca del Priorat realment pues, s'estigui despertant i realment pues, s'equipari als xifres i percentatges de les altres comarques, perquè aquí fins ara pues, estàvem en una situació doncs, bastant diferent o bastant peculiar a la resta, i pot ser preocupant amb el sentit doncs, de que si realment hi ha hagut una reactivació o es comença a notar la reactivació a les altres comarques, doncs aquí ens estem quedant una mica endarrerits, no? I que anem pel darrere un altre cop. Llavors, o sigui, em costa només amb la xifra poder treure una conclusió determinant.
Home, la reactivació quan el paro se podrien aconseguir que si es canviessin algunes lleis. Que hi ha alguna trucada?
No, si et pots acostar una miqueta al micro perquè els oients sentiran
sí,
millor.
Hi ha lleis que, no a nivell només del Priorat, sinó de tot arreu, si algunes lleis se canviessin, doncs també hi hauria molta més reactivació econòmica, perquè això de que el paro se vagi sempre en els seus últims mesos de treball és una cafrada amb totes les lletres majúscules que puguis tenir. Perquè, clar, exemple, una persona que està cobrant 1.100 euros de paro. Són persones doncs, que han cotitzat bastant, 1.100 euros de paro. Si li ofereixen anar a llimpiar el bosc per 900 euros, i ho agafa, fan mal negoci. Per 6 mesos només. Fan mal negoci perquè treballa i perd 200 euros al mes, però llavors el resto del paro no li quedaran els 1.100, li quedaran 700. Perquè està reflectat amb els 900 que cobraràs els últims 6 mesos. I aquestes coses són injustes, són catastròfiques, simplement és mantindre els drets dels treballadors. Si una persona està cobrant 1.100 euros al mes i li ofereixen per anar a llimpiar el bosc 6 mesos, doncs automàticament separen els seus drets, treballa 6 mesos cobrant 900 euros, quan s'acaben els 6 mesos torna a recuperar els seus drets, que són drets de molts anys, no es poden fixar mai en els últims 6 mesos de cotització, perquè és una bestiesa. I llavors, clar, molta gent eludeix anar a treballar com sigui, i molta gent s'estima més esgotar el paro, perquè llavors el que surti llavors ja ho agafaré. I aquestes coses s'han de tindre en compte, aquestes coses fa temps que s'estan demanant al govern central, i una cosa que realment ajudaria a crear llocs de treball, encara que siguin momentanis, doncs no, vull dir que aquest exemple que he donat jo és molt significatiu. No pot ser que una persona estigui treballant 6 mesos i perdi diners, i doncs l'any i mig de paro que li quedi de 1.100 en cobri 700. És clar, és que
tot el tema de les reformes no sé com anirà. Avui els diaris no diré que en van plens, però sí que apunten aquest augment del producte interior brut espanyol, que tothom es pren com una bona notícia. No sabem si, com pot passar en el cas de l'atur a la resta dels nostres veïns, de les comarques veïnes, serà una situació puntual. Trobo que es pot pecar d'optimisme amb aquest escenari? O sigui, s'augmenta el PIB i hi ha gent que ja comença a parlar del final de la recessió.
No, home, no. S'ha d'esperar molt temps per veure el resultat del PIB.
Això no depèn d'una persona sola, teòricament. Depèn d'una sèrie de circumstàncies, d'una sèrie de valors. Aquest dia vaig sentir que, o ahir ho vaig dir, resulta que es veu que algú de la bossa de Nova York va picar un botó en comptes d'un altre i va haver merder.
I va caure la bossa de Nova York en picat.
Això és totalment imprevisible, per una tonteria, per un esternut d'un que la millor pitja un botó que no ha de pitjar, o per qualsevol tonteria d'aquestes. Per tant, és molt fluctuant això, i no és una cosa determinant. Això sempre s'ha de mirar doncs, amb un temps una mica doncs, llarg. I és clar, fa molts dies que estan dient bueno, que la recessió doncs, comença a despuntar, que doncs, això doncs, ja s'ha acabat i no sé què, però és clar, és que quan en un barranc tens la boca de l'aigua que arriba, acabat n'hi ve unes quantes al darrere fins que no acaba de passar tota l'aigua. I això és el mateix, és a dir, és com una mena de tongades de que ara doncs, bueno, doncs, alguns sectors probablement tinguin aquest despuntament, però és que hi ha altres sectors que el despunt, és a dir, que el problema el van tindre més tard i, per tant, vindrà més tard. No? Llavors és complicat. Vull dir, no és una cosa fàcil. I llavors una altra cosa. A nivell de, en regla, en termes generals, hi ha el que se'n diu els impagats. És a dir, les persones o institucions o el que sigui, de que alhora doncs, vas a comprar doncs, no sé, doncs una barra de pa i dius, bueno, doncs ja te la pagaré el mes que ve. El mes que ve passa l'altre mes, posa una barra de pa per entendre'ns, però avui dia no és el cas aquest. No? Llavors què passa? Això fa de que aquesta onada doncs, vagi petant cada vegada més endarrere i l'últim que rep és el treballador. Si l'empresa en aquest cas doncs, té una sèrie d'impagats que no pot subsanar i que aleshores doncs, no pot arribar als còmputos que ha d'arribar, doncs automàticament doncs, personal fora.
Sí, però ja que parles d'impagats, el primer impagador és l'Estat.
Però això és el que et dic. És a dir, començant per aquest, vull dir, acabant per aquell il·lustre personatge que va en un puesto i aleshores doncs, passa
perquè
olímpicament...
Perquè com ara és una empresa petita que et faigui unes sí. obres que potser valen, jo què sé, 200.000 euros i No són tant 200.000 euros per, o 100.000, és igual. I aquest ajuntament tarda 2 anys en pagar, aquesta empresa no pot aguantar. Clar. Com ha de pagar els treballadors? I llavors aquesta empresa desapareix. Això, ara diu que s'aprovarà màxim de pagament 3 mesos, alguns diuen 6, però... Bueno.
Jo, si em permeteu opinar, respecte al creixement del PIB, doncs no és una mala dada, però és una dada que s'ha agafat molt amb pinces, perquè si aquest creixement del PIB resulta que està substantivat doncs, per plans estatals que de foment o d'empleo que ajuda els ajuntaments, que els ajuntaments ben bé que ens va, però que no és una situació realment, o sigui que és l'Estat el que està realment generant activitat, la qual cosa no és normal, perquè l'activitat... Sí, el plan, o sigui... i d'altres o sigui, cursos subvencionats i coses aquestes doncs, que fan que la gent doncs, al cap i a la fi, doncs, això també ajuda no? al creixement del PIB. Hauríem de veure si en condicions normals, sense la intervenció de l'Estat, aquest PIB com va evolucionant, no? Perquè que de fet és bo no? que deixi de baixar i que creixi, mm-hmm. però hauríem de veure quin efecte té sense la ingerència de l'Estat i realment amb crear sinergies perquè la gent doncs, pugui o la societat pugui sortir-se per si sola d'aquesta situació, sinó realment participant i activament i fent d'agent econòmic, la qual cosa jo entenc que no li toca massa. O sigui. Referent al que deia l'Anton sobre l'endeutament, jo penso que gran part d'aquesta crisi que estem vivint precisament és el fet de sortir d'aquest endeutament. O sigui, intentaré explicar-ho. Fins ara, o sigui, tot aquest boom i tot aquest creixement que havíem tingut al marge del tema immobiliari era que la gent podíem tirar de més capacitat econòmica de la que teníem. És a dir, o sigui, disposàvem de més diners dels que podíem tenir perquè els bancs estaven molt, molt prestats a deixar-nos diners ja que els tornéssim quan poguéssim. Això feia que la quantitat de diners que podíem bellugar pues, fos més alta de la que realment eren capaços de bellugar. Què passa? Doncs que o sigui, una part del seu sou podia comptar doncs, amb el crèdit que havia disposat i que li hipotecava. Aquest dia apuntaven vaig sentir a la ràdio doncs, que hi havia molta gent doncs, que estava endeutada per quantitats que en la seva vida doncs, no podria...
No arribarien a cobrar mai.
No arribarien a cobrar mai. Clar, en el moment en què tu decideixes regularitzar aquesta situació i els bancs tanquen l'aixeta, doncs, per prudència, realment doncs, la gent ja només disposem del que podem guanyar. Ja no podem estirar més el braç que la màniga. Aquest fet de no estirar més el braç que la màniga fa que, doncs, que molta gent... puguem gastar molt menys del que podien gastar fins ara. Això provoca doncs, que les empreses no puguin vendre tant i realment és el peix que es mossega la cua.
Però
no?
Si la primera malla d'aquesta cadena, que és el que apuntava el Miquel abans, l'Estat, de que bàsicament doncs, no paga amb el termini que teòricament hauria de pagar perquè l'altre pugui comprar i l'altre pugui fer tal.
I pagar, sí.
Doncs si aquesta malla d'aquesta d'allò es pogués arreglar, jo crec que hi hauria bona part. Però se solventaria tot,
són coses
no
diferents,
és
són
això.
Coses diferents. Jo suposo que quan algú treballa per l'Estat, el primer que sap és que cobrarà. O sigui, no sap quan, però sap que cobrarà. Ja, a sí, no sé, bueno, però... que treballi per l'estat de Grècia, sí, però... no?
No al cap de dos anys o al cap de tres.
Sí, però... Bueno, però aquest saber que cobrarà, i evidentment li implicarà un cost, però jo no crec que cap banc, quan tu dius o presentis un pagaré en què la resposta, o sigui, la garantia del darrere és el propi estat, doncs que no et vulgui finançar. O sigui, el problema... No el veig tant per aquí. O
bueno, però l'exemple de l'Estat l'agafen altres empresaris o empreses.
Sí, hi ha moltes empreses que paguen
subcontractades i tot això, i llavors és aquí el problema. És a dir, que només ho fes l'Estat, doncs dius, bueno,
aquí anem. El problema, saps on neix el problema? Doncs que potser una empresa privada arriba a un acord amb una entitat pública i de fer una obra X i li diuen 6 mesos i cobres. I llavors això no és veritat. Llavors és com comencen els problemes, perquè si són 7, 8, ha passat un any, encara no has cobrat.
I aquella d'anar a
retirar... Jo he de pagar, no ho aguantaré, clar, i al final, clar, patapum, aquell cau.
Clar.
I llavors això...
Bueno, que... cau aquell, però és que aquell, com que no pot pagar l'altre, a l'altre subcontractada...
És una cadena, és una cadena, perquè quan cau aquell, acaben els seus treballadors.
I no tenen res a
veure. I a la millor que aquell deu diners al fuster, deu diners al pintor, i bueno, tot això es queda sense pagar. Però el que estava parlant ara de l'Adolf, que són les hipoteques basura, això de que, tu quan necessites? Oh, jo necessito 60.000 euros. Agafen 90, et canvies el cotxe i els mobles. Molt bé. Això, aquestes hipoteques basura, que és el que diu ell, no s'endeutàvem molt més del que podíem. Llavors jo pregunto, i el Banc d'Espanya què feia? Perquè el Banc d'Espanya ho havia de veure.
Bueno, però aquesta situació no s'havia donat mai, i com que no s'havia donat mai...
Bueno, però el Banc d'Espanya està per controlar aquestes burrades, perquè això són burrades. Com li poden deixar a aquesta persona que té un sou de 1.000 euros al mes?
Si aquella persona darrere del sou hi havia doncs una casa, hi havia un cotxe, hi havia el que sigui, llavors deien, aviam, resultes damunt del paper, automàticament
sí, això... I llavors què els hi passa a les caixes dels bancs, que estan plens de cases i pisos?
Però aquesta reflexió és molt fàcil fer-la ara, vale?
No.
Hi havia poca gent que s'atrevés a fer-la abans, perquè...
Però parlo del Banc d'Espanya.
Sí,
el Banc d'Espanya és el que havia de controlar la situació.
És indiferent, o sigui, jo crec que sí, que ho hagués tingut, perquè i més quan hi havia gent que abans de que s'entrés en crisi, pues ja ho començaven a apuntar,
ja ho pregonaven,
no? I la qüestió és molt fàcil, i anem posem de potes al mercat immobiliari, no? O sigui, els bancs feien això perquè sabien que aquell pis que tu compraves per 15 ara, l'any que ve valia 20.
Sí.
Llavors, o sigui, te permeten pues, que compressis el cotxe o el que sigui, perquè aquesta diferència de preu de
ho podien recuperar,
val? Què passa? Que els pisos o els habitatges, al cap i a la fi, són perquè hi visqui la gent, no tenen cap altra funció. Val? I aquí pues, se permetia que la gent pues, comprés 3 o 4 pisos per especular, perquè li pugés de preu, perquè realment això incentivava l'economia, no? Era l'economia del totxo, no? Pues, escolta, aviam, quin has de fer tu de 3 pisos? O sigui...
Vells els encabals
altres. Sí, els compro per 15 i llavors per 25.
Era especulació dintre de la... Si ara n'hi ha... Parlem de l'especulació financera, doncs allò era també especulació pura i dura, i a més de domèstica, no? Perquè dèiem, aviam, si em puc comprar un altre pis i faig la hipoteca i en tindré dos i aquest pis pujarà de preu. Però, clar, els pisos puja de preu. Els pisos, els habitatges, són perquè hi visqui la gent. Vale, és la funció que tenen, i la gent que hi visqui ha de poder pagar-los. El que està clar que els habitatges no poden anar pujant de preu indeterminadament, desmesuradament, fins al punt de que la gent que ha de viure no els pugui pagar, no? Llavors aquí és jo entenc que és el que no es va tenir en compte. O sigui, aquest al cap i al fi pues, se donava molta importància doncs, a l'estalvi segur del totxo, de la casa, perquè millor això que no baixa mai de preu.
Bueno, però aquesta reflexió que fas tu tan simple i tan coherent, totes les ments pensant del govern, això, no em diguis... Jo particularment, el que passa és que això no té cap valor, que ho dic jo, però jo particularment, 5 anys abans de que petés el sector immobiliari, jo ja ho dic, que això no podia ser, que això acabaria malament. I a vegades pues, se m'han emborrat això que durarà molts anys més, que no sé què. Però les gens pensants del Banc d'Espanya o del govern central, fos del color que fos, que cobren per això, ho podien haver previst que això passaria un dia o altre. I no, van continuar a l'alça.
Bueno, perquè doncs, a ells us interessava el negoci, per tant, com que veien que cada mes, més ben dit, que cada any s'augmentaven els beneficis, doncs tira.
Bueno, ja veieu, oients i oientes, que la part femenina... existeixo, encara, però sí, que no hi he obert la boca perquè no sóc tan entesa. La part femenina sabem quan ens quedem sense quartos, quan surts a comprar amb 50 euros i no pots comprar res perquè no t'arriben per res. Però jo, com que no hi entenc ni un borrall, al contrari, hi he après, que per això m'he estat quietet i m'he estat escoltant. L'únic que vaig entendre l'altre dia a la ràdio és un que deia que la culpa de tot la tenien els especuladors. Perquè diu que una cosa és que fabriquis, que tinguis una empresa i ho venguis. I que damunt d'allò que t'ha costat hi posis uns diners, correcte.
Sí.
Però el que pitjor pot ser és que juguis amb els diners.
No? Els especuladors
són els vividors. I que d'això es veu que en aquest país n'hi ha molts. Perquè jo quan surt tot allò per la tele de la bolsa i tot allò, no entenc res.
Jo sempre permets que contradigui una mica.
Ràpidament, perquè estem damunt del temps.
Jo crec que qui fa mal, i pel que entenc jo, l'especulació econòmica.
Això
que he apuntat abans dels pisos, vale? Que fa que una gent que necessiti un pis per anar a viure pues, l'hagi de pagar el doble del que val perquè hi ha hagut gent que s'hi ha posat. Ara, els especuladors financers te portaria una mica a la contrària, pel que conec. O sigui, hi ha molta gent que especula financerament i precisament són aquesta gent la que permeten que hi hagi el volum de moviment de capitals i que permeten que una gent que necessiti, i això ho podem parlar un altre dia, una gent que necessiti anar al mercat a buscar el recurs que necessita, pues trobi la contrapartida, no?
Ja he dit que no hi entenc un borrall, això ho vaig
dir. Ho deixarem per el mes vinent. Adolf, gràcies per haver estat en aquesta tertúlia. Miquel, Ton, Rosa, moltes gràcies també a la Pilar i al Gaspar que han participat des de casa en aquesta hora del vermut, que ha estat possible gràcies al Toni Escode, que estava al control tècnic. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, no hi faltin, a l'hora del vermut. Adeu, bon cap de setmana.
Adeu.